Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'augment de l'atur comença a frenar després dels dels ascensos desmesurats dels mesos de confinament. Durant el mes de juny, 47 sabadellencs han perdut la feina. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. A les llistes del Servei d'Ocupació ja hi ha 15.300 inscrits de la ciutat, els quals s'han de sumar els 15.197 afectats per un ERTO. Són les pitjors dades des de l'abril del 2016. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha crescut en 451 persones i la llista de desocupats se situa als 14.399.
700 docents més, aquesta és la previsió amb la que compta Educació pels centres vallesans de cara al curs que ve.
En aquesta xifra, que es decideix pel volum d'alumnes de la comarca, inclou els reforços per fer front a l'escenari post-coronavirus i els anunciats abans de la pandèmia per reforçar les plantilles. Amb més efectius o sense, escoles i instituts tenen fins al 23 de juliol per presentar els seus plans de contingència tenint en compte les indicacions d'educació i de protecció civil.
La temporada cultural d'estiu arrenca aquesta nit amb òpera.
El Pati de l'Estruc acollirà un concert organitzat pels Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es podran sentir les veus de Carles Patxón, Laura Vila i Carles Cossies en una sessió que arrencarà a les 10 de la nit i ja té les invitacions exaurides.
I en esports, Antonio Domínguez, jugador arlequinat durant la temporada passada, assessorarà el Centre d'Esports Sabadell de cara a l'enfrontament amb l'Atlético B.
Domínguez ha començat el curs al Nuevo Mirador, escenari del partit del 19 de juliol. Amb tot, servirà de guia als arlequinats en el que serà el primer partit del Playoff Express.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen molt altes. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les tempestes ja afecten molts punts del quadrant nord-est del país. Atenció, perquè poden ser localment d'intensitat forta i anar localment també acompanyades de calamarsa o pedra. Al llarg de les properes hores fins i tot podran afectar d'altres punts del país, d'altres punts del terç nord, mentre que esperem més clarianes a la resta de Catalunya, a la meitat sud, si bé al punts del massís del port, també el creixement de nuvolades podria deixar algun ruixat de forma més dispersa. De cara a les properes hores també hem d'esperar una nuvolositat molt abundant de matinada, fins i tot encara amb alguns xàfecs a la meitat nord del territori. Demà al matí aquesta nuvolositat tendirà a trencar-se, però novament a la tarda el creixement de nuvolades serà present a punts del Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est, amb novament alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada i localment en forma de tempesta. A destacar també la temperatura, que serà més baixa demà, tant pel que fa a la mínima com a la màxima, i la tramuntana que bufarà a la Costa Brava. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, trobem dos punts conflictius a la xarxa viària més propera a Sabadell. A aquesta hora, a la C58, trobem un quilòmetre de retencions a Sant Quirze, en sentit nord, en sentit Terrassa, i també trobem problemes a l'AP7, a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha un quilòmetre i mig de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora, trànsit dens i trams també d'aturades a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, l'impacte del coronavirus en l'atur comença a reduir-se, tot i que encara és ben present. Durant el mes de juny, 47 persones han perdut la feina a la ciutat, situant la xifra de desocupats fins als 15.300. Cal recordar, però, que aquestes dades no inclouen les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació, que ahir eren de 15.197, 62 persones més que el mes anterior. És a dir, ara mateix hi ha prop de 30.500 sabadellencs sense feina.
Però si ens fixem només en les dades de l'atur, també són més altes que les de fa un any. Al juny del 2019 hi havia 11.831 persones desocupades, 3.469 menys que ara. Amb tot, les dades d'aquest mes passat són les més altes des de l'abril del 2016, quan hi havia 15.410 desocupats a la ciutat, tot i que aquell mes l'atur es reduïa en 358 persones i sumava 3 mesos seguits de descensos. Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha pujat en l'últim mes en 451 persones. Ha augmentat la desocupació fins a les 61.987. És a dir, avui hi ha 14.399 vallesans més sense feina que fa un any. Per trobar dades similars a les actuals a la comarca, ens hem de remuntar al maig del 2016, quan hi havia 62.341 desocupats arran d'un ascens de 1.345.
I a Catalunya la desocupació també ha pujat. Ho ha fet amb 1.870 persones en l'últim mes, de manera que ja hi ha més de 485.000 aturats, una xifra que tampoc no s'assolia des de l'abril del 2016.
Així mateix, l'atur d'aquest juny és un 35,76% més elevat que el del mateix mes de l'any passat. Des d'aleshores s'han sumat a les llistes de desocupació 127.747 persones. Malgrat això, l'atur creix a un ritme més moderat que en plena pandèmia, un 0,4% mensual entre maig i juny. A l'inici del confinament, en canvi, l'atur va incrementar-se un 5,5% mensual, al març un 12,2%, a l'abril un 3,3% i al maig. Al conjunt d'Espanya, el mes de juny s'han apuntat a les llistes de l'atur un total de 5.107 persones, un increment lleuger del 0,13% en relació al mes de maig, però que suposa una crescuda del gairebé el 29% en comparació amb ara fa un any. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, atribueix les dades de l'atur a les mesures preses per l'executiu aquests mesos.
Los datos ponen de manifiesto que estamos en la dirección adecuada. Creo que el sistema que el gobierno ha tenido para afrontar esta crisis ha permitido contener la hemorragia que se podía producir con motivo del confinamiento, de la hibernación que hemos tenido con nuestra economía.
En total, a Espanya hi ha 3.862.883 persones a l'atur, pràcticament 847.200 més que en el mateix període del 2019.
Segons un estudi, la Universitat Autònoma de Barcelona i del sindicat Comissions Obreres, les seqüeles de la pandèmia entre els treballadors assalariats són la por a perdre la feina, l'estrès laboral i la inseguretat, entre d'altres. A més, l'enquesta assegura que els treballadors precaris se senten més obligats a anar a treballar, tot i que presentin símptomes de la Covid-19.
L'estudi recull les respostes de més de 20.000 treballadors fetes entre el 29 d'abril i el 28 de maig. El sondeig revela que un 68% dels treballadors té por d'infectar-se quan va al lloc de feina o de convertir-se en transmissor de la malaltia. Unes preocupacions que, d'altra banda, no són menors, tenint en compte que un 70% dels encastats reconeixen haver treballat sense mesures de protecció, una situació que ha condemnat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo.
Ha sido evidente una drástica falta de medios de prevención y de medidas de protección adecuadas ante una pandemia que es verdad, que nos ha superado a todas y a todos en las expectativas que podíamos tener de lo que iba a suponer, pero que demandan que situaciones como estas no se puedan volver a repetir y hay que focalizar y hay que enfatizar mucho las necesidades sobre las medidas de prevención, los protocolos de actuación y protocolos de prevención respecto a la población trabajadora, la población asalariada, ¿no?
L'estudi de la UAB i Comissions Obreres evidencia que l'estrès laboral és més alt en el cas de les dones, un 47%, en els treballadors mensuals, en un 51%, i en els que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de la llar, que supera el 54,8%. En definitiva, els treballadors més precaris són els que ho pateixen més. L'epidemiòleg i investigador d'Istas Comissions Obreres, Albert Salvador, recorda que hi ha estudis que vinculen l'atenció amb el risc de patir una malaltia cardiovascular o mental i apel·la als empresaris a aplicar més justícia i més autonomia per la plataforma.
Lo de la alta tensión es un efecto muy claro, directo, de una organización del trabajo autoritaria, arcaica, absolutamente desfasada, basada en el mando y ordeno, y no basada en reconocer que quien mejor conoce su trabajo es quien lo está haciendo cada día y, por lo tanto, que esa persona que está haciendo cada día su trabajo debería tener un margen de autonomía suficiente.
D'altra banda, l'enquesta indica que més del 36% dels encastats considera que la seva salut ha empitjorat durant la pandèmia, una xifra que supera el 41% en el cas de les dones i frega el 40% entre la gent dels 16 als 49 anys.
Encara en l'àmbit laboral, els treballadors i treballadores dels centres d'atenció primària del barri de Gràcia i dels Marinals han dit prou. El personal denuncia una situació de precarietat en l'àmbit laboral, argumentant que Salut els ha obligat a agafar els dies de vacances durant el mes de juliol i agost, però, en canvi, no han contractat ningú per cobrir aquestes baixes.
Baixes que s'acumulen també a la reobertura del CAP de Gràcia, que torna a atendre pacients després de 2 mesos tancat. La reobertura, però, s'ha fet sense contractar més personal i amb el mateix volum de feina. Ho explica Luis de la Torre, de la Federació de Treballadors de Serveis Públics de la UGT el Vallès Occidental.
És un problema de manca de recursos perquè de volum de feina no. O sigui, la feina és l'enrevertida que s'ha de fer, però a sobre amb menys recursos, amb menys personal. Aquí es va plantejar el fet de tancar dos centres perquè deien que si es juntava al personal per poder atendre a la població millor. Llavors, si ells diuen que tanquen dos centres per rejuntar el personal per atendre la població millor, ara no té explicació el fet de tornar a obrir els dos centres amb la meitat del personal que abans de la pandèmia.
Per la seva banda, Salut explica que aquesta redistribució del personal té per origen la intenció de potenciar l'atenció domiciliària. Ho explica el mateix Lluís de la Torre.
L'excusa que donen, una fal·làcia i una... és que volen potenciar l'atenció domiciliària. Bueno, en quin recursos volen potenciar l'atenció domiciliària? Han contractat més professionals perquè mentre els metges que han d'atendre a la gent que vingui al centre facin aquesta atenció domiciliària, o tindrà de ser el mateix metge que està fent l'atenció al centre el que es tindrà de desplaçar a fer els domicilis?
Els treballadors han publicat avui un comunicat on denuncien que Salut aposti per aquesta precarietat després d'haver patit la crisi del coronavirus, on els centres sanitaris van estar al límit del col·lapse.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La falta de places d'educació primària a la Creu Alta només es pot solucionar amb la construcció d'un nou edifici per l'escola Ribatallada. Així ho ha apuntat el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, en declaracions al Cafè de la Ràdio. Vinyes és conscient que s'haurien d'incorporar noves línies per evitar que cada any hi hagi famílies que hagin d'escolaritzar els seus fills fora del barri, però les escoles públiques existents no tenen capacitat per assumir-les.
No tenim la possibilitat d'obrir noves línies. La Creu Alta és una escola que no permet una construcció d'una segona línia, perquè per un tema de que passa per sota la via del tren i no es pot, simplement no podem fer-la créixer. No? Per tant, ara en aquest moment nosaltres no podem inventar posar grups en llocs on realment després no podem configurar-ho com a escola.
Amb tot, Educació està en converses amb l'Ajuntament per posar el focus en la construcció del nou edifici de l'escola Ribatallada a mitjà termini. Encara en Educació, les escoles i instituts del Vallès Occidental incorporaran 700 docents més al curs que ve, segons ha anunciat Vinyes. Entre aquests professionals hi ha els anunciats per Educació per fer front a l'escenari post-Covid, però també els que hi havia previstos abans de la pandèmia per reforçar plantilles. Tot i que la xifra encara pot variar lleugerament, assegura que és el que pertocaria amb l'alumnat actual, que suposa el 13% del conjunt de Catalunya.
Independentment del nombre de docents que s'incorporin a les plantilles, les escoles i instituts vallesans tenen l'encàrrec de dissenyar els plans de contingència per fer front al nou escenari post-Covid. Fins al 23 de juliol poden treballar en aquests documents basats en les directrius d'Educació i Protecció Civil. Entre les més destacades hi ha la creació dels anomenats grups estables perquè els alumnes no entrin en contacte amb els companys de tot el centre, una premissa que obligarà les direccions a regular les entrades i sortides, així com l'ús del pati i altres espais comuns.
Implica també l'organització d'aquests espais comuns que vostè explicava, que és des del punt de vista de que segurament al pati no podran sortir tots alhora, hauran de fer torns diferents, les entrades i sortides s'hauran de planificar d'una manera de que no hi haguin concentracions ni de nens i de nenes, ni de família, ni de les seves famílies, i això, aquesta seria el que ara els centres hauran de determinar.
A més, també suposa un esforç planificar les classes dels professors especialitzats, que estan limitats a 3 en la primària i a 5 en la secundària, i hauran de fer classes amb mascareta. Més enllà de les responsabilitats dels centres i dels docents, Vinyes també posa en mans de les famílies la responsabilitat a l'hora d'inscriure els seus fills en activitats extraescolars.
I apunta un nen a les activitats complementàries, són les famílies, no? Uh-huh. Per tant, un pare ha de saber que si el seu fill va a futbol, va a unes activitats determinades i va a unes altres activitats, va creant grups diferents, en tot cas s'exposa molt més al seu fill, no? Per tant, d'entrada, segurament s'hauran de limitar, segurament no podran anar a 5 activitats, o millor n'hauran de fer 2.
L'objectiu de totes aquestes mesures és poder fixar la traçabilitat del virus en cas que registri un positiu a les aules i reduir al mínim els contagis.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els polítics independentistes empresonats per l'1 d'octubre podrien obtenir el tercer grau penitenciari. D'aquesta manera, el sabadellenc Jordi Cuixart i Carme Forcadell deixarien enrere el segon grau que actualment compleixen per entrar en un nou sistema. El tercer grau permetria als presos molta més llibertat de moviments. Entre setmana haurien de tornar a la presó per dormir i el cap de setmana el podrien passar íntegrament a casa.
Les juntes de tractament dels centres penitenciaris de Batràs, Lledoners i Puig de les Basses han decidit unànimament atorgar el tercer grau per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. El secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, explica quin ha sigut el mecanisme per aprovar aquest nou grau penitenciari.
El proper 9 de juliol, que és dijous de la setmana vinent, farà mig any d'aquella classificació inicial. La llei estableix que aquest és el límit per revisar totes les classificacions. És per això que avui les juntes de tractament s'han tornat a manifestar en relació amb el règim penitenciari del vicepresident, els consellers i consellera i la presidenta del Parlament de la 11a legislatura, així com els líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC.
Ara el Departament de Justícia té fins a 2 mesos per ratificar aquest decret. Si el Departament ho accepta, la Fiscalia podria recórrer la decisió, com ja va fer amb l'aplicació de l'article 100.2. I Jordi Cuixart, sabadellenc i president d'Òmnium Cultural, ja respon a aquesta decisió de les juntes de tractament. En una piulada de Twitter, el sabadellenc ha defensat textualment que segueix totalment convençut de la legitimitat de la lluita no violenta i ha sentenciat que cap tribunal els impedirà exercir drets fonamentals.
Encara en política, el grup municipal de la Crida ha presentat una moció al ple municipal amb l'objectiu de repensar el sistema actual del rebost solidari i fugir de models assistencials cap a models que donin autonomia.
La regidora Ana Lara explica la proposta de la formació, la creació d'una taula formada per entitats, ciutadans i grups municipals per fer una gestió conjunta del sistema.
Doncs que aquesta resposta no sigui pròpiament del govern, sinó que sigui com a taula d'entitats, que sigui des de la ciutat i per la ciutat, i això vol dir incloure no només aquelles entitats que oficialment estan ara o col·lectius integrant el que seria el rebost solidari, sinó incorporar-hi doncs, diferents actors nous, entre ells doncs, les xarxes de suport.
Segons la Crida, la creació d'aquesta taula amb la participació de les entitats i col·lectius ja existents i les xarxes de suport que s'han activat en els darrers mesos amb la crisi sanitària ajudarà a repensar el model actual per fer-lo més cooperatiu i menys assistencial. Els cridaires també proposen fixar una data perquè la proposta no quedi en el calendari pendent i es constitueixi el més ràpid possible i es posi en marxa abans d'acabar l'any.
Més notícies del dia. La Fiscalia arxiva 11 diligències penals per la gestió de la Covid-19 en residències a Catalunya i en manté 30 d'obertes, entre les quals n'hi ha de Sabadell.
El Ministeri Públic manté el seguiment per la via civil d'una 70ena de centres i ha arxivat 11 diligències penals per la gestió de la Covid-19 en residències a Catalunya. En total, manté obertes un total de 30 per possibles delictes relacionats amb la gestió de les residències d'ancians durant la pandèmia per Covid-19. A més, ha remès al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell i el número 3 de Sabadell unes diligències que tenia obertes per la denúncia d'un particular contra l'administració. A Sabadell continuen obertes 5 diligències, a la de Terrassa 1, a la de Mataró 3, a la de Manresa i Igualada 2 i a la Fiscalia Provincial de Tarragona una altra.
Pel que fa als procediments judicials, la Fiscalia informa dels mateixos de la setmana passada.
Continuen oberts 2 procediments als jutjats de Sabadell, un d'ells per desatenció i falta de tractament i un altre als de Cerdanyola per presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió dels deures de socors.
El Museu d'Art obre les seves portes diumenge a les famílies per donar a conèixer diversos personatges representats en algunes de les seves pintures.
El Mas proposa per aquest diumenge una activitat gratuïta per als nens i nenes de 12 anys i les seves famílies. Sota el títol Mira qui et mira, els retrats de la col·lecció, es tracta d'una sessió de contes on els sabadellencs podran conèixer personatges com la senyora Frou-Frou, Pere Creueres, Jaume Elias o la nena amb Colom. Tots ells són protagonistes de les pintures que es poden veure a la mostra permanent del museu. D'aquesta manera es pretén acostar els nens i nenes a diferents maneres artístiques de representar personatges per tal d'ajudar-los a avançar la pròpia expressió, així com apropar l'art sabadellenc als infants.
Aquest vespre s'inaugura la programació cultural d'estiu que prepara l'Ajuntament de Sabadell després de més de 3 mesos d'aturada pel coronavirus. El pati del Casal Pere IV amb els espectacles familiars, el pati de l'Estruc amb la música i el cinema La Fresca o el bosc de Can Deu amb l'autocina seran els espais on es duran a terme les activitats. Unes activitats que seran majoritàriament gratuïtes i que s'allargaran tot el mes de juliol. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que la ciutat tenia ganes de recuperar la programació cultural.
Jo crec que la gent necessitava tenir altre cop espectacle en directe. el grec ja comença també, però dintre de la ciutat era necessari recordar una mica el pols.
I tot plegat arrencarà aquesta nit amb òpera, ens ho explica el Pere Gallifa.
Una furtiva lágrima.
Aquesta ària, Una furtiva lágrima, de l'òpera Lisir d'Amoré, serà un dels temes que es podran escoltar al concert inaugural d'aquesta nit al Pati de l'Estruc, a partir de les 10. El primer espectacle del cicle serà la Nit d'Òpera, organitzada pels Amics de l'Òpera de Sabadell amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Els cantants Carles Patxón, Laura Vila i Carles Cossias interpretaran els temes acompanyats de la pianista Andrea Álvarez i un quintet de corda i flauta. La presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, confirma que la ciutat estava esperant el retorn de la cultura.
Dilluns van posar les localitats, no la venda perquè són de franc, però es van desaparèixer en 4 segons, ja van desaparèixer totes. Per tant, el local estarà ple perquè, com que s'ha hagut de fer especial, doncs aquestes mesures que s'han de prendre especial actualment, doncs per no acostar-nos els uns als altres massa, que si la mascarilla, que si, etcètera, però en fi, la gent vol veure òpera, vol disfrutar d'aquest món de l'òpera i, per tant, ja no hi ha ni una entrada per recollir.
Entre els temes que donaran la benvinguda a la programació cultural d'estiu hi ha també la famosa Venera de Carmen. Els espectadors hauran de portar mascareta i es mantindran les distàncies de seguretat. Un dels impediments que això suposarà serà que no hi haurà llibrets de mà. La cambra ha explicat com han solventat aquest inconvenient.
El Carles Ortiz, que sabeu que és un dels directors nostres d'escena, doncs amenitzarà, diguem, entre cada actuació dels cantants, explicarà una mica el perquè d'aquell ària, el perquè d'aquell duet, en l'òpera que sigui, en fi, farà una mica d'història. Per tant, jo crec que serà un concert molt atractiu.
L'espectacle inaugural estarà dirigit pel mestre Daniel Gil de Tejada. Si voleu consultar la resta de la programació, podeu fer al web de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Més notícies del dia. 5 víctimes més de coronavirus en les últimes 24 hores, segons el Ministeri de Sanitat.
En total han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia 28.368 persones. D'altra banda, des de que va començar la pandèmia hi ha hagut 250.103 casos confirmats per proves diagnòstiques, 444 més que el total d'aquest dimecres.
Un estudi de la Vall d'Hebron demostra que el 70% dels residents dels geriàtrics de Barcelona són asimptomàtics. L'estudi ha analitzat unes 6.000 persones treballadores i residents de les residències. I el govern central Nadal aprovarà un fons de 10.000 milions per rescatar empreses.
El govern de Pedro Sánchez donarà llum verda aquest divendres a la creació d'un fons de 10.000 milions per rescatar empreses amb problemes de solvència. A més, el president del govern ha anunciat una nova línia ICO de fins a 50.000 milions per finançar petites i mitjanes empreses solvents.
I desarticulen un grup de la mina que es dedicava a cometre delictes violents per controlar el barri. Els Mossos han desplegat més de 500 agents que han fet una vintena d'entrades en diferents punts del territori, també a Sabadell. Moment pels esports. El Centre d'Esport Sabadell rebrà els consells d'Antonio Domínguez abans de viatjar a Algeciras per enfrontar-se a l'Atlético B. L'atacant andalús arlequinat la temporada passada va començar el curs d'enguany jugant al Nou Mirador, escenari del partit del 19 de juliol. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'any de Domínguez a la nova Creu Alta va estar ple d'alts i baixos, però amb la samarreta de l'Algeciras, el de Punta Umbria va explotar amb 7 gols a la primera volta. La recompensa al mercat d'hivern, un contracte de 3 temporades amb el Lodz de la màxima categoria polonesa. Des d'allà, i en declaracions a l'Hotel Suís, ha avisat del tipus de terreny de joc que es pot trobar al Sabadell al Nuevo Mirador.
Es un campo con encanto, ¿no? De los campos de verdad, ¿no? De fútbol de verdad, como yo digo, ¿no? Que huela verde, que la afición es increíble. Una pena que creo que no va a poder acudir mucha gente al estadio por el tema de seguridad del coronavirus, ¿no? Pero es un campo que de césped siempre está bien, por lo menos el tiempo que yo he estado, que el campo está bien, que creo que al Sabadell esto le viene bien por los jugadores que tiene. Y bueno, creo que es un estadio grande, con grandes dimensiones, muy parecido a la nova Creu Alta en dimensiones, y bueno, creo que le va a venir muy bien a Sabadell.
D'Antonio Hidalgo, Domínguez ha destacat que es convertirà en un entrenador important en el futur i ha ressaltat el favoritisme en aquest playoff express del Sabadell, de qui diu es mereix l'ascens. L'equip, mentrestant, s'ha tornat a entrenar avui, abans d'afrontar demà el primer amistós contra el Sant Andreu a la nova Creu Alta a partir de les 7 de la tarda.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord ha apuntalat la seva plantilla amb el fitxatge de Miguel Lozano. D'aquesta manera, el problema a la porteria queda resolt, ja que fins ara l'únic porter del primer equip era Yuri Granado.
Lozano, de fet, torna a Can Urià, on ja havia jugat amb el Sabadell Nord quan era pre-Benjamí, un fet que ell mateix ha volgut remarcar en les seves primeres paraules després de fitxar pels arlequinats.
No només per la possible reducció del pressupost, sinó que també pel fet que la possibilitat de fitxar els jugadors estrangers potser queda restringida, no? Pel fet que no sé si sabem si els deixaran sortir al seu país o inclús aquí el club veurem si existeix la possibilitat de poder-los portar o no, segons com van fent les coses, no? Si et diria que de cara a l'octubre pues les possibilitats són mínimes, però bueno, seguirem treballant i mirant l'opció de poder portar algun jugador, sigui nacional o estranger, per reforçar l'equip.
En categories formatives s'ha forjat el Sabadell, entre d'altres, i el seu primer any sènior l'ha passat entre el Sabadell B i la històrica Gramenet, disputant un total de 10 partits la passada campanya.
El Club Natació Sabadell mantindrà els seus principals equips de tenis taula a les mateixes categories que l'any passat. El primer equip masculí, per tant, jugarà a Divisió d'Honor, el segon a Primera Nacional i el femení també a Primera.
I a la secció estan pendents per veure si hi ha alguna vacant a Segona Nacional per ficar-hi el tercer equip masculí. L'objectiu que s'ha marcat al club és el de mantenir-se a totes aquestes categories, especialment a Divisió d'Honor. Àlex Bocanegra, el director tècnic, admet que enguany serà molt complicat poder fitxar algun jugador de renom.
Nosaltres, de l'equip que teníem a Primera Nacional, un jugador doncs marxa a jugar a Divisió d'Honor i entre un altre jugador que se'n va d'Erasmus, doncs no podíem fer equip. I pensàvem, a veure, podíem haver fet un equip de Primera Nacional a base de fitxatges, però abans de tenir un equip de Primera Nacional amb tota gent de fora, preferim tenir un equip una categoria més avall, anar tranquils, que juguin 4 jugadors de la casa i ja està.
Precisament la sobreexplotació del mercat nacional ha estat un dels motius principals que expliquen la renúncia de Falcons a la seva plaça Primera Nacional.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 2 de juliol, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà al matí a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dijous, recordeu que comença aquesta programació cultural de l'Ajuntament de Sabadell a les 10 de la nit al Pati de l'Estruc amb òpera. Que vagi bé, adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.